dels senyals horaris de les 5 de la tarda. De seguida parlem amb la Gemma Bonet, que ens actualitza l'estat d'aquestes ventades que hi ha a casa nostra. D'entrada, però, estem pendents del partit de la Primera Federació entre el Sabadell i el Villarreal. Com van les coses, Francesc Ripoll?
Doncs mira, acaba de començar la segona meitat. Continua l'empat a 0, Villarreal B 0, Sabadell 0.
També contra les altres esdeveniments esportius a les teves pantalles, Sergi?
Sí, mira l'Andorra, la segona divisió. L'Andorra de Gerard Piqué està guanyant per 0-2 al camp de l'Alcultural del Lleonesa per 0-2, minut 43 de la primera meitat. En queden dos pel descans. I tenim en joc un partit de l'Hockey Lliga Masculina, Hockey Patins. El partit entre el Noia Freixenet i el Reus, que arriba al descans, ho guanya el Noia per 3-1.
I hi ha, per cert, un entrenador de la Premier sí, que se li ha acabat ja la seva etapa.
Mira, notícia d'última hora, el Tottenham ha fet fora Igor Tudor, l'entrenador de Croàcia, que havia agafat l'equip per fa 44 dies, per tant, poc més de dos mesos ha estat aquest entrenador, on hi arriba dos mesos ha estat aquest entrenador a la banqueta del Tottenham. Recordem una eliminació europea contra l'Atlètic de Madrid a la Champions i té l'equip al llindar del descens, l'exentrenador de la Juventus, que se'n va al carrer, ja no entrenarà més als experts.
Gemma Bonet, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
L'última hora de tot plegat a les notícies, amb aquestes ventades que amenacen a bona part del país.
Doncs sí, la ventada, el fort onatge també d'avui a Catalunya s'ha traduït de moment amb tres ferits lleus al càmping Cal Feliu, al municipi de Camarasa, a la Noguera. Les fortes ratxes han aixecat una placa metàl·lica de terra que ha impactat contra una dona i dos nens d'aquest càmping, que han hagut de traslladar-los a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida pels talls que tenien. La responsable del càmping ho explicava d'aquesta manera.
Pues han vingut les ambulàncies del SEM i des de llavors pues, bueno, suposo que els estan atenent, però bueno, el que tenien eren ferides tipus talls, ocasionades per la xapa, perquè era una xapa prima i tallant.
Les comarques que han rebut més trucades al 112 per incidències aquest matí a causa del vent han sigut l'Alt i el Baix Empordà, la majoria per la caiguda d'arbres o per l'alerta als problemes a diversos edificis. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
Tancat el passeig de Sant Martí d'Empúries i també hem tancat una zona arbrada en un parc infantil, perquè aquesta setmana va bufar molt fort també i van caure varis arbres a la calçada i per seguretat doncs ja vam deixar cordonades totes aquestes zones boscoses.
Els bombers donen per controlat l'incendi del port de Barcelona, on han cremat 20 contenidors de mercaderies prop del pont d'Europa, al moll de Ponent. S'hi han enviat 10 dotacions i també la barca dels bombers donant suport a l'extinció del foc des de l'aigua. No hi ha cap ferit i es tracta de mercaderies que no són matèries perilloses. El foc ha generat un núvol de fum important. Ara mateix ja està reoberta la circulació. L'activitat habitual al port, excepte també la zona de l'incendi, allà fins la finalització de les tasques dels bombers de Barcelona, que encara es manté en lloc per acabar de remullar i de revisar tota la zona. De la plana internacional, aquesta hora és notícia que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha justificat la prohibició de celebrar la missa de diumenge de Rams a la Basílica del Sant Sepulcre a Jerusalem, ha dit, per motius de seguretat. En un missatge a X, Netanyahu ha volgut deixar clar que no hi ha hagut mala intenció i ha afegit que les forces de seguretat estan treballant en un pla perquè els líders religiosos puguin celebrar els seus oficis en un lloc sagrat sense problemes. I és que la polèmica ha començat quan la policia israeliana ha barrat el pas al patriarca llatí de la ciutat i també als fidels que han hagut de celebrar l'Eucaristia en un format més reduït. Emmanuel Macron, president francès, ha emès dos missatges, un dels quals en hebreu, condemnant la decisió de la policia israeliana, i també la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha qualificat aquesta prohibició d'inèdita ofensa als creients. Encara en la plana internacional us expliquem que dos drons procedents d'Ucraïna han caigut al sud de Finlàndia i diversos més han envaït l'espai aeri finès en un incident que ara investiguen les autoritats del país. I acabem explicant-vos que ha arribat al mercat un oli d'oliva fet a Barcelona i que contribueix a prevenir els incendis. I és que aquest projecte, que està impulsat per la cooperativa L'Olivera i la Fundació Catalunya La Pedrera, vol recuperar el mosaic agroforestal de Collserola. I hi ha diverses oliveres a la zona de Sant Just d'Esvern. Reivindiquen també el producte de proximitat a la capital catalana.
Gràcies, Gemma.
Bona tarda.
Tot gira.
El què?
L'esport en directe a la nostra manera.
A la mare quin va parir!
Are breaking, pulling it apart. Your eyes are shining.
Encetem la segona hora del Tot Gira. Ja ho sabeu, avui us acompanyem fins a 8:45, que serà quan cedirem el relleu a la transmissió de la Gelmà, d'aquest Real Madrid-Barça, que pot sentenciar pràcticament la Lliga Femenina de Futbol, si és que no ho està. Tenim esport en directe. Ripoll, com li va al Sabadell a la Lliga de la Primera Ref?
El 5 de la segona continua empatant el líder de la Primera Federació, el camp del Villarreal B. Empat sense gols, Villarreal B 0, Sabadell 0, cap ocasió clara en aquesta segona meitat.
Sergi, doble partit de l'Andorra, en aquest cas a la segona divisió de futbol, i també la Lliga CB de bàsquet.
L'Andorra de Gerard Piqué, segona divisió masculina de futbol, que està guanyant per 0-2, partit al minut 49, per tant, el llindar d'arribar al descans. I l'Andorra de bàsquet, en aquest cas, que juga a casa, rep el Baskonia, Lliga CB, Andorra 4, Baskonia 5, partit al minut 3 del primer quart.
I també de l'Hockey Lliga estem pendents d'un dels plats forts de la jornada.
Sí, el Noia Reus, el tenim ara al descans, com dèiem fa una estona, Noia 3, en Reus 1.
Parlem de Fórmula 1.
Fórmula Fàbrega.
Perquè aquest diumenge s'ha disputat el Gran Premi del Japó amb victòria de l'italià Kimi Antonelli a Mercedes, el líder del Mundial, per davant de Piastri, el McLaren, i Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. A la quarta posició, Russell, per exemple, cinquè, Norris a McLaren, sisena posició per Ferrari, mentre que Alonso està capaç avui d'acabar la primera cursa amb Aston Martin. A la general, Antonelli, 72 punts, Russell, 63, però Albert Fàbrega, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Oriol.
La gran imatge del Gran Premi del Japó al circuit de Suzuka, la gran topada, l'accident que ha tingut Berman, que ha fet que saltessin les alarmes, sobretot per part dels pilots. Com ha anat això?
Sí, i que segurament serà un detonant que pot fer canviar algunes coses durant aquestes 5 setmanes d'aturada que afrontarà la Fórmula 1. En un dels moments de la cursa i en una de les zones que els equips aprofiten per recargar la bateria i, per tant, reduir dràsticament la velocitat del monoplaça, Berman, que venia per darrere intentant avançar, s'ha trobat amb un Colapinto recarregant i ell venia amb un diferencial de velocitat molt alta, cosa que ha provocat que l'hagués d'esquivar i s'ha empotrat a més de 300 km per hora contra les defenses del circuit amb un impacte de 50 g, que afortunadament només ha comportat algun truc a la cama del pilot britànic.
50 g, evidentment, és una força brutal. Els pilots, de totes maneres, ja estaven advertint que algun dia això podria arribar a passar, oi?
Sí, perquè hi ha situacions de cursa, degut a aquestes fases en què els equips prefereixen reduir la velocitat del monoplaça a canvi de carregar més la bateria, en què es poden produir diferencials de velocitat. Si hi ha un cotxe que està recarregant i un que no, de seguida aquest diferencial de velocitat pot arribar als 50 km/h, i això a les velocitats que estan en els Fórmula 1 i amb la dificultat de fer els avançaments, perquè són uns cotxes grossos, pot crear situacions com les que hem viscut avui. S'havien vingut avisant, la Federació Internacional ja havia dit que després de les 3 primeres curses analitzaria molt bé les dades i prendria mesures per veure si s'havien de fer canvis en el reglament, cosa que no serà fàcil perquè s'ha de posar d'acord tothom, però ara evidentment hi ha una excusa, que és el tema de la seguretat. Hi ha hagut un accident greu sense conseqüències, afortunadament, però que dona una mica de llibertat a la Federació Internacional per posar mesures que no tinguin la unanimitat de tots els equips i de tots els constructors.
N'ha parlat el president del sindicat de pilots, que és Carlos Sainz.
Llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora utilizando el boost. Creo que han sido 50 G's en Suzuka con escapatoria. Ahora imaginaos que vamos a Las Vegas, que vamos a Baku y sin escapatoria. Espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas.
Per sort, aquest incident no ha tingut conseqüències greus pels pilots involucrats a la cursa. Ja centrant-nos en el que ha passat a la pista, victòria de Kimi Antonelli, tot i que avui el pilot de Mercedes, vaja, els pilots de Mercedes no han fet una bona sortida.
No han fet una bona sortida i ho han pagat perdent posicions que eren molt preciades per intentar aconseguir la victòria. El pilot italià al final s'ha sabut aprofitar molt bé d'un cotxe de seguretat que ha sortit precisament per aquest accident de Berman per fer una entrada als boxes, canviar rodes i sortir en primera posició davant de tots els seus rivals i aconseguir una victòria incontestable, perquè tot i això, tot i aquesta fortuna del safety car, avui l'italià és el que tenia millor ritme de tots els que estaven en pista.
L'italià és molt jove, però ja el tenim al capdavant de la classificació, al davant de Russell. Tu el veus com l'home que pot donar la campanada aquest 2026?
Queda molt. Jo encara veig a Russell com a cap de files de l'equip, encara veig a Russell un home més veterà, més madur, amb més experiència. Antonelli només porta pràcticament 28 curses de Fórmula 1 i 27 amb aquesta d'avui, i per tant encara s'ha d'anar descobrint moltes situacions per les que Russell ja ha passat. De totes maneres, aquest cap de setmana, no només avui la cursa, ahir es va aconseguir la pole position i ha sigut molt més ràpid pel seu company d'equip. Dóna la sensació que l'italià s'està adaptant molt bé a aquest nou reglament i que en algunes fases sembla més ràpid que Russell, el teòric cap de files de Mercedes. De totes maneres, queda molt de mundial encara i hem vist que han canviat algunes coses, sobretot per darrere, que ja no és tan fàcil aquestes victòries de Mercedes.
Hem tornat a veure un Ferrari pujant al podi, però sempre veiem com Ferrari comença bastant bé o molt bé les temporades, després acaba fent una mica el paper de la trista figura, i més enrere trobem que Norris, que recordem que és el vigent campió del món, ja el tenim a 47 punts d'Antonelli, per tant són dues curses de marge. Costarà molt que McLaren el podem tornar a veure a dalt de tot?
Bueno, avui jo crec que han vist la llum en aquest túnel de principi de temporada amb la segona posició d'Òscar Piastri, que, a més, si no hagués sigut pel safety car, segurament hagués pogut liderar la cursa de manera solvent i aconseguir lluitar per la victòria. De fet, en la sortida ha pogut situar-se al davant. Queda molt de mundial, però McLaren ha demostrat que amb treball i amb bona feina són capaços de trobar el rendiment, no potser en aquell domini que havíem vist a les dues últimes temporades, però sí suficient nivell per estar a l'alçada de Ferrari, lluitar colze a colze amb ells i acostar-se molt més a Mercedes, que tot i el que hem vist avui segueix sent, òbviament, la força dominant d'aquest Mundial 2026.
I també ha fet un petit passet endavant, que vol dir que com a mínim acaba les curses, és Aston Martin amb Alonso, que al final del Gran Premi deia això.
Las vibraciones estaban todavía ahí, poco menos quizás que en otras carreras, pero ahí estaban, así que tampoco ha sido fácil, pero bueno, soportables para acabar la carrera y bueno, no, lo viví de manera tranquila, semi-aburrida, porque no teníamos grandes luchas por delante ni por detrás.
Alonso, que recordem que s'ha estrenat també Albert com a pare en aquest Gran Premi.
Així és, i que li va obligar a arribar tard en aquest Gran Premi, arribant a l'última hora del dijous, després del naixement del seu primer fill, i que no solament celebrava això, sinó que, entre cometes, aquesta primera cursa acabada per Aston Martin Honda, que segueix arrastrant molts problemes, que ha sigut el cotxe més lent en pista avui i que té molta feina per davant i molt de temps per intentar pal·liar una situació que ara mateix és bastant crítica per les escuderies, a les quals hi havia més esperances de que poguessin ser la gran sorpresa de la temporada. Ho han sigut, però la més negativa.
I si mirem també avui Max Verstappen, a la classificació ha acabat finalment a la vuitena plaça, però el seu nom també passa a la informació general i és notícia a les últimes hores, perquè un diari del seu país, The Telegraph, diu que s'està plantejant seriosament el fet de plegar, de deixar la Fórmula 1, de penjar els guants a final de temporada. Això quina credibilitat li hem de donar?
Bueno, jo crec que és un reflex de la frustració que està passant el quatre vegades campió del món pel moment en què està el cotxe, en el que està el motor i en el que està l'equip i en el que se sent ell ja com a pilot, no? Per aquest nou reglament que ha obligat els pilots a canviar alguns dels conceptes que tenien clars fins ara. Jo estic segur que si la velocitat del cotxe millora, si Max Verstappen avui estigués lluitant per victòries, estigués lluitant per podis, aquestes declaracions no les hauria fet, però és obvi que hi ha un malestar general en els pilots que no estan al davant i que jo crec que després d'aquesta cursa succeiran coses i han de passar coses. El que passa que ja saps tu, Oriol, que posar d'acord a tothom a Fórmula 1 és pràcticament impossible. Veurem quines coses venen per la pròxima cursa del Mundial, que és Miami, perquè recordem que tant el Gran Premi de Bahrain com el d'Aràbia Saudita ara mateix estan posposats, anem-ho a dir, o no celebraran les dates en les que estaven programades.
Això és... tu et deus fregar també els ulls, perquè clar, d'aquest 29 de març passa fins al 3 de maig a la propera cursa. És veritat que hi ha aquestes dues curses que han saltat del calendari, però aquest mes de pausa que també serveix bé per recarregar piles en aquest principi de temporada.
Sí, anirà molt bé a tothom, anirà molt bé als equips per poder refrescar aquests tres grans premis, informació per evolucionar els cotxes i sobretot per reunir-se, per trobar-se amb la Federació Internacional en Fórmula 1 i veure quines decisions es poden prendre de cara a anar canviant una mica aquest reglament que ha nascut malament, que ha nascut tort i que han d'intentar reconduir per buscar una mica més, trobar l'essència del motoresport de la Fórmula 1 que sembla que s'ha perdut una mica i intentant millorar l'espectacle i l'entreteniment, cosa que ara mateix és una balança bastant difícil d'equilibrar.
A veure, que vagi molt bé aquest break. Gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Passa un minut d'un quart de sis de la tarda. A veure com va aquest Villarreal-Sabadell. Ripoll.
Continua sense gols. El 15 de la segona meitat, però compte, perquè ara el Sabadell està patint. Les està tenint el Villarreal B. Està arribant amb més perill. De fet, l'última ha estat una rematada d'Etienne Eto'o. O el fill de Samuel Eto'o.
És el fill d'en Samuel Eto'o. Ens fotem tan grans que el fill d'en Samuel Eto'o ja el veiem jugant al filial de Villarreal.
Doncs avui es titularà el Villarreal B i n'ha tingut una claríssima. Estic convençut que el seu pare aquesta l'hagués marcat perquè era una rematada dins de l'àrea. El primer toc és la més clara del partit. De moment no es mou el marcador. 16 de la segona, Villarreal B 0, Sabadell 0.
El nen té el potencial del pare?
Home, ara d'entrenat diria que no. Ara potser d'aquí 3 anys està a primera, però... no crec.
Fem una pausa per la publicitat, ens aturem un minut i de seguida parlem amb el futur de la Fórmula 1 femenina a casa nostra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssim donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Patrulla preparada per l'acció, senyor!
Nois, tenim una nova emergència. Massa súpers encara no saben que hi ha nous capítols de la Patrulla Peluda al Súper 3.
Mola!
Que ningú es quedi sense saber-ho, connectar en pantalla. Molt bé, patrulla, pila a l'agulla!
La Patrulla Peluda. Cada dia de dilluns a divendres, nous capítols al Súper 3 i a la plataforma 3CAT.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@soquiseré3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Tot gira.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, a banda del Gran Premi dels Estats Units de Motociclisme i també el Gran Premi de Fórmula 1 del Japó, us portem una convidada ben especial. Ella és la Natàlia Granadas, una pilot que acaba de fer tot just 18 anys, que és de la Garriga, i que competeix al Mundial Femení d'Automobilisme, que ara veurem cap on van els trets de tot plegat. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser al Tot Gira. Has fet 18 anys fa res, no?
Fa res, fa 10 dies.
Fa 10 dies. Això vol dir que ja et pots treure el carnet de conduir?
Sí, ja estic... me n'he ficat ja, he començat a estudiar i quan torni a casa ja m'apunto per l'examen.
Primer la teòrica?
Sí, Primer la teòrica.
I la pràctica...
La pràctica espero tenir-la bé per mà.
Perquè tu ets una noia que competeixes en alta velocitat, estàs en aquesta Fórmula 1 Academy, de fet vas debutar en una segona posició a un gran premi que es va fer a la Xina fa tot just uns dies, oi? Explica'ns com va anar això.
Doncs va anar força bé, sincerament, com dius, una segona posició bona, una bona segona posició, començant també des de la segona posició a la classificació amb setena posició, i una de les particularitats d'aquest campionat és que per la primera carrera es fa una graella invertida i canviem dels 8 primers, el 8è surt primer, el 7è segon, i així consecutivament.
La tarea que competeix amb l'equip Prema Racing en aquest Mundial de Fórmula 1 femení, i és un Mundial que intenta que les dones tingueu visibilitat en un món que ja sabem que, malauradament, només està adreçat amb els homes, i que competiu en paral·lel amb el que és els grans premis de Fórmula 1, no tot el calendari, però sí que ara tens un calendari interessant al llarg d'aquest 2026.
Correcte, sí, correm durant 7 gran premis, ara 6 gran premis de Fórmula 1, amb el gran premi de Jeddah cancel·lat, però sí, és un campionat de nivell de Fórmula 4, només hi corren dones, i està intencionat doncs, per això, per promoure les dones dins d'aquest esport i donar oportunitats i visibilitat per poder seguir avançant en l'automobilisme.
Tu has arribat en aquest punt, explica'ns com comences en el món de l'automobilisme, això ara tu que acabes de fer tot just als 18 anys fa 10 dies, com ens comentaves, però això és una carrera que tu, abans no has arribat aquí, has hagut de fer feina com les formiguetes, anar picant pedra, i des de quina edat estàs competint?
Sobre els 11 anys vaig començar amb el meu germà Bassó, i doncs sí, com bé dius, va ser tot molt a poc, pas en pas. Vam començar en un circuit petit al costat de Lliçà, i sí, va ser així, mica en mica, campionats locals petits, campionat de Catalunya, campionat d'Espanya, i a poc, internacionals, europeus, al Mundial, i fins que se'm va donar l'oportunitat de començar a provar els cotxes i els monoplaces, i aquest any ha sortit l'oportunitat de la Fórmula 1 Academy.
Sempre diuen que el teu màxim rival en un equip és el teu company. Es posa a riure perquè segur que el teu màxim rival devia ser el teu germà Bassó.
Sempre.
Sempre.
Fins l'any passat, sempre. Al final és cert que el teu company és sempre la teva primera referència, és el que si tu el guanyes ets el millor, no?, dins del teu equip, teniu les mateixes oportunitats i sempre hem corregut junts en els mateixos equips, les mateixes categories, i sempre hem sigut un l'altre els nostres referents per seguir empujant-nos i seguir millorant.
Ara que no ens deu sentir, sempre l'has guanyat, suposo.
Sempre, sempre. No, ja m'agradaria. Sempre hem estat bastant apretats, sí? Sincerament. Sempre ha estat molt a prop.
Sí que ens escolta, perquè avui ens ha acompanyat en aquesta entrevista a Marc Granada. Vine aquí un moment davant del micròfon. Bona tarda.
Bona tarda.
Sempre t'ha guanyat la Natàlia o sempre ho ha estat frec a frec?
No, sempre hem estat molt junts. Sempre, des que vam començar, ella m'ha guanyat en certs circuits, jo l'he guanyat en certs circuits, cada un té els seus pros i els seus contres, però sempre hem competit molt junts. La nostra mare et dirà que podíem estar a la graella de sortida. Un primer, l'altre últim, sempre acabàvem junts.
Li veus opcions ara que està en aquesta Fórmula 1 Academy? De fet, va començar amb aquest podi d'acabar guanyant el campionat. Tu que la coneixes com si pràcticament l'haguessis parit tu, perquè heu compartit, evidentment, tota la vida.
Bé, no ho sé. És un campionat molt llarg. Confio plenament en la Natàlia, però hi ha altres pilots amb més experiència i només hem fet una carrera, s'ha de veure encara.
Fa declaracions com si estigués parlant davant de la premsa del teu germà. Escolta'm, Natàlia, tu quins objectius et marques també com a pilot? Perquè tot just acabes de fer 18 anys, estàs en aquesta Fórmula 1 Academy. Amb quin pilot t'inspires? Cap on vols encara la teva carrera?
Afortunadament, tinc moltes referències. Crec que ara una de les més grans, el Verstappen, és una referència per mi. Objectius per aquesta temporada, crec que des del principi vaig tenir molt clar que l'objectiu era fixar-me en com conduïa jo, en la meva progressió, en com segueixo avançant, tenint en compte el poc quilometratge que hem pogut fer per preparar aquesta temporada. doncs segueixo, ho vaig dir abans de Xangai i ho segueixo dient després, tot i que haguem tingut bons resultats. El foc està en com estic conduint, en com segueixo millorant, en com puc treballar amb el meu equip, amb el meu cotxe. Creiem que si podem seguir millorant aquest aspecte, els resultats, com van poder sortir a la Xina, podran seguir sortint durant el campionat.
Clar, m'has dit el nom de Verstappen. Suposo que l'objectiu a llarg termini seria algun dia que quan jo us dic a les noies quin referent o quina referent teniu, em digueu el nom d'una dona.
Doncs esperem que d'aquí molts pocs anys, tinguem més referències de dones que hagin arribat molt lluny en l'automobilisme, no només a la Fórmula 1, sinó en altres campionats del més alt nivell, en diferents branques de l'automobilisme. Crec que ara mateix en tenim, lògicament, durant la història hi ha hagut dones molt bones en aquest món, però de moment els més bons han sigut els homes, n'han començat molts més que de dones, i espero que amb campionats així i amb referències així puguem seguir incrementant el número de dones que comencen i algun dia tenir referències d'aquest nivell.
Estem parlant al Tot Gira amb la Natàlia Granada. Ella tot just acaba de fer 18 anys fa uns dies, és pilot, ha debutat a la Fórmula 1 Academy tot just fa uns dies pujant a un podi. Sempre nosaltres veiem el món de la Fórmula 1 com un món en què tot és meravellós, en què els pilots, evidentment, guanyen molts diners, però també veiem les altres categories on els pilots més modestos, a l'hora de pilotar, a la que tenen una topada, pràcticament el pressupost s'acaba la temporada, i per tant això és un plus de pressió a afegir. Tu també et trobes en aquesta circumstància, en què evidentment amb un pressupost que no deu ser un pressupost massa alt has d'anar molt en compte, i això et posa una pressió afegida a tu?
Doncs pressió n'hi ha, i no només en aquest aspecte, sinó en tots els tipus, no? Cert que si tenim un accident gran, lògicament, gran part el cobrim nosaltres personalment. És el mateix per les oportunitats, no? Si els resultats no hi surten, les oportunitats tampoc. M'agrada la pressió. Crec que és algo que, com a pilots, ens ajuda a buscar els nostres límits. És algo amb el que, doncs, amb el karting també he pogut practicar, sent part d'un projecte com Iron Dames, que al final es basava en els resultats que jo podia fer, les oportunitats que ells em donaven. Crec que m'ha donat una bona preparació. Sí, és cert que el pressupost no és il·limitat per nosaltres, però és algo en el que no puc estar pensant quan estic corrent. Jo haig d'estar preparada i enfocada en la meva feina, en conduir, i aquests problemes de fora els deixem pel dilluns després de la carrera.
Amb aquesta pressió afegida, tu amb 18 anys, evidentment intentaràs guanyar-te la vida en el món del pilotatge, però si no, has continuat en paral·lel amb els teus estudis perquè saps que t'has de formar i tot allò que sempre es diu?
Sí, segueixo estudiant, estic acabant el batxillerat britànic, que jo he estudiat en el sistema britànic des de ben petita i segueixo estudiant. Ho vaig tenir que canviar a l'online, sincerament, fa uns anys, perquè era molt difícil de compaginar, però segueixo estudiant, és algo que la meva família sempre m'ha demanat i sempre m'ha insistit, perquè és important, sobretot els ser tan joves, i sí, segueixo estudiant i tinc plans de poder seguir fent el que pugui, doncs, a partir d'ara.
Natàlia, tu ets de la Garriga, evidentment, de Garriga a Montmeló, hi ha molts pocs quilòmetres, per tant, suposo que també deus haver crescut sempre amb el circuit de Fórmula 1 de Montmeló, o circuit de Montmeló com el teu gran referent, és el teu referent aquest?
Doncs just l'empresa familiar nostra està just a 500 metres del circuit, sempre hem viscut molt a prop. El circuit de Cars, on vam començar, estava a un parell de minuts del circuit de Catalunya. Sí, sempre ha sigut un lloc que veiem, que teníem molt a prop nosaltres, i lògicament ha tingut impacte.
Doncs Natàlia Granada, de la Garriga, el circuit de Barcelona-Catalunya, el circuit de Montmeló i d'aquí a Xangai, proper gran premi, per cert, quin és el que t'hem de seguir?
A Montreal, Canadà.
A Montreal, el Gilles Villeneuve de Canadà, un circuit, evidentment, ple de marmotes i de tot plegat, aquests animalons tan simpàtics, però on esperem que la Natàlia, doncs, torni a pujar al podi, qui sap si ens ofereixes aquesta primera victòria, fa que sí amb el cap, esperem que així sigui. Natàlia Granada, gràcies per haver-nos acompanyat al Tot Gira.
Moltíssimes gràcies.
Senyals horaris de 2:45 de la tarda. Som els del Tot Gira. Després d'aquesta conversa amb la Natàlia Granada, hem estat pendents, en Ripoll, d'un moment de joia i alegria pel Sabadell.
Sí, perquè ha marcat, ara som al minut 30 de la segona meitat, ha marcat Javi López Pinto per l'equip Arlequinat, després d'una errada, d'un error clamorós de la defensa del Sabadell. Crec que aquí el Ben ja ha tingut alguna cosa a veure. L'ha aprofitat el jugador del Sabadell per batre el porter del Villarreal B. Últim quart d'hora de partit, Villarreal B 0, Sabadell 1.
És una victòria molt important perquè hem de tenir en compte que abans el màxim rival en l'ascens, o a priori per l'ascens, s'ha acabat imposant per 2-3.
I ara també està jugant l'Aldenc, que és el tercer en discòrdia en aquesta lluita, i està guanyant el descans per 0-1. Això sí, l'Aldenc té un jugador menys perquè l'han expulsat. Ara mateix el Sabadell tindria 57 punts, 3 més que l'Atlètic de Madrid B i 4 més que el mateix Aldenc.
El Sabadell ara intentant defensar-se dels atacs del Villarreal i sortint a la contra, o veus el partit dominat ara mateix?
Està prou dominat, però evidentment si el Sabadell està perdent, el Villarreal B haurà de fer una passa endavant.
Marxem a Atenes. Perquè al Tot Gira volem saludar l'entrenadora d'un equip català que s'ha quedat a les portes del seu primer títol europeu. Estem parlant del Sant Feliu femení de waterpolo, que avui, malauradament, ha perdut la final de la Conference Cup, una competició de nova creació en el waterpolo de noies. Bea Espinós, entrenadora del Sant Feliu, bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Primer de tot, gràcies per ser al Tot Gira aquest diumenge. M'imagino que encara sou a Atenes, esperant tornar ja cap a casa.
Sí, ahora estamos dando una vuelta por aquí, por el centro de Atenas, y cogemos el avión de vuelta de la madrugada de hoy.
Una volta que us servirà per analitzar aquesta final contra el Cosenza italià. Al final heu acabat perdent aquesta final de la Conference Cup per 14-13. Ho estàvem seguint a la redacció. Us heu quedat res a un palet de poder forçar el gol de l'empat al final?
Sí, estuvimos mucho mejor que el primer partido, que entramos en la competición un poquito nerviosas. Y bueno, hoy a lo mejor también nos ha faltado este inicio de partido que hicimos ayer en semifinales, con mucha más intensidad para afrontar luego la recta final de lo que era el partido en sí.
De totes maneres, Bea, la reflexió és que vosaltres heu aconseguit un sotscampionat pel Sant Feliu, que això, evidentment, és una fita històrica. Avui no podeu estar contentes, però quan comenceu a reflexionar sobre el que heu fet, començarà a sortir l'orgull?
Sí, eso nos dicen ahora todo el mundo, ¿no? Al final es normal.
No et serveix a res, que et digui això.
Claro, no, bueno, a ver, ahora ya ha pasado un poquito de tiempo y bueno, lo vamos afrontando un poquito mejor. Yo personalmente, pues bueno, a mí me dura un par de días, pero bueno, sí que es verdad que pensándolo fríamente siempre es mucho mejor una plata que un bronce. En el momento no, pero a la larga sí. Entonces, muy orgullosa de las chicas, del trabajo que han hecho estos días, que además 5 partidos en 4 días no es nada fácil. Y para San Feliu, para un club como San Feliu, que es la primera competición europea, la verdad que muy orgullosas también.
Et consta que hi ha un creixement des que tu vas a agafar l'equip.
Sí, la verdad que del año pasado a este, que es la segunda temporada, los objetivos cada vez se van poniendo más altos, y de momento parece que paso a paso y trabajando pues vamos consiguiendo dar esos pequeños saltos.
Tu ets una autèntica trotamons en això del waterpolo, amb títols també entrenant a nivell europeu a les seleccions juvenils, a medalles d'or, a medalles de plata, passar pel Sant Andreu, per varis llocs, i ara Sant Feliu és on t'hi estàs trobant més còmode ara mateix?
Es otro reto diferente de cuando estaba en Madrid o en San Andreu, ¿no? Cada club es diferente y al final siempre con tus objetivos personales pues es ir creciendo con retos diferentes y afrontarlos siempre de la mejor manera y al máximo nivel posible.
Bea, a reflexionar, ja arribarà l'orgull d'aquí uns dies, evidentment després d'haver perdut la final unes hores després encara cou, però segur que d'aquí uns dies us podeu sentir ben orgulloses del vostre pas per aquesta Conference Cup a Atenes. Que vagi molt bé el viatge de tornada, gràcies per haver-te la trucada al Tot Gira.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Una abraçada a la Bea. Passen 5 minuts de 5:45 de la tarda. Com continua el partit del Sabadell contra el Villarreal?
Doncs entrem ara a la recta final i el Sabadell que està fent molt bé perquè està aturant el joc de totes les maneres, faltes, perdent temps, algun canvi, alguna lesió. Ara l'àrbitre s'està mirant una possible expulsió d'un jugador del Villarreal B, sembla, per un cop cap a un jugador del Sabadell. S'ho està mirant l'àrbitre a la pantalla del VAR. Arribem ara als últims 10 minuts de partit. Villarreal B 0, Sabadell 1.
Hi ha hagut un jugador del Sabadell que ha hagut de deixar el terreny de joc. S'ha fet molt mal.
És Eneko Aguilar, almenys ha hagut de marxar ajudat pels seus companys. No podia ni tan sols recolzar el peu a terra. És Eneko Aguilar, ha entrat en el seu lloc el jove Carlos Alemán. Ara l'àrbitre ha mirat la pantalla i ha decidit que queda tot en falta i que no hi ha targeta groga, doncs, pel jugador del Villarreal B.
Aquestes revisions de la primera ref cada vegada són eternes, que fa que els partits s'allarguin i s'allarguin. Ho hem vist abans al partit de l'Atleti de Madrid, que és el màxim rival per pujar, que s'han allargat 15-16-17
minuts. Esperem que no s'hagi allargat, que no s'allargui 15 minuts a Villarreal.
I al final s'ha acabat amb la victòria del filial de l'Atleti de Madrid. Com li va a l'Andorra, Sergi Camps, al partit a la segona divisió?
Doncs li va bé, està guanyant des de fa uns quants minuts, està guanyant 0-2 al camp de la Cultural Lleonesa, minut 15 de la segona meitat.
I en bàsquet, l'Andorra, que és un dels que haurà de patir per salvar la categoria a la Lliga CB?
Sí, està competint-li a un equip Eurolliga, el Baskonia. Andorra 31, Baskonia 32, partit a l'Equador del segon quart.
I el Noia Reus de l'Hockey Lliga?
Doncs ha remuntat el Reus, arribava amb el descans amb un 3-1 a favor del Noia i ara el Reus està guanyant per 4-5. Estem entrant ja a la recta final del partit.
D'aquí una mica menys una hora farem la secció de l'Estic Girat amb en Guillem Soler. Avui passarà un històric de l'hoquei que d'aquí res, d'aquí uns mesos ja penja l'Estic i voldrem parlar amb ell al Tot Gira. Fem una petita pausa per la publicitat dels del Tot Gira i de seguida tornem perquè volem també analitzar com ha anat aquesta volta a casa nostra i també volem marxar fins a l'Algarve, fins a Portugal, a veure si podem parlar amb una pilot catalana que avui ha triomfat al Mundial Femení de Motociclisme.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquesta setmana el Mundial de MotoGP torna al circuit de les Amèriques, a Austin, Texas.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
38 de la segona part al camp del Villarreal. Com va el partit pel Sabadell?
Doncs ara s'ha endut una bona pilotada a la cara a l'en Godoy, que fa bé d'anar a terra i esgarrapar tot el temps que sigui possible. 6 més l'ha afegit pel final. Continua guanyant el Sabadell per 0-1.
La distància entre Villarreal i Sabadell no és massa. Som en dies de festa per molta gent. Sí. Veiem que la graderia, déu-n'hi-do.
Hi ha uns 600 arlequinats.
600 arlequinats, eh?
Han posat un autobús, no, uns quants autobusos al Sabadell per portar-los a tots, i aquí estan, fan bastant goig, el mini-estadi de la ciutat esportiva del Villarreal.
Recordem que la primera ref és la... la segona ref. És la quarta categoria.
Exacte, sí,
del futbol. Ara m'està fotent un embolic que déu-n'hi-do, que aquesta és la...
Aquesta és la tercera, la primera ref és la tercera.
Que aquesta és la primera ref, que és la tercera divisió. És, és que jo em pregunto, per què no diem la tercera divisió i hem de dir la primera ref?
Que
la gent,
que abans era la segona B, d'alguna manera.
La gent es fot un embolic que no vegis, per tant, el Sabadell que està triomfant en aquesta primera ref, que és la tercera divisió, que és com ho hauríem de dir, diem la tercera divisió i s'acaba abans. És molta gent desplaçant-se per ser un equip de tercera divisió, tot i que és evident que és un club molt històric i que té molts aficionats.
Té molta massa social, té, em sembla que uns 6.000 socis, i evidentment la posició del Sabadell també ajuda, perquè estan líders ara mateix. Tindrien 57 punts, 3 més que el filial de l'Atlètic de Madrid i 4 més de l'Aldenc, que és el tercer que està jugant el seu partit. A la segona meitat està guanyant el camp del Tarassona, un resultat que interessa també al Nàstic, perquè el Tarassona és 16, seria el primer equip que baixa. El Nàstic és 15, amb 3 punts més que l'equip d'Aragonès.
Déu-n'hi-do la pilotada que ha rebut el jugador del Sabadell. Evidentment, una pilotada així fa molt mal.
Deixa estar avorrit.
D'aquí 5 minuts arribem a 3 quarts a 6 de la tarda. Som els del Tot Gira. Deixeu-me parlar també d'una tarragonina que avui ha triomfat a l'Algarve, al Mundial Femení de Motociclisme. En parlarem molt aquest 2026. Es diu Paola Ramos. I avui ha guanyat la cursa del Mundial Femení de Motociclisme. Aquest cap de setmana ha començat el Mundial de Motos a Portugal, on la Paola ja ha demostrat que, tot i debutar enguany a la categoria, serà un os molt dur d'arrossegar. Paola Ramos, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Gràcies per atendre la trucada del Tot Gira. Victòria aquest migdia al circuit d'Algarve. Com t'has sentit?
La veritat és que estic molt contenta de tot el treball realitzat aquest cap de setmana. Hem treballat molt en la moto i jo mateixa també adaptant-me al circuit. Així que molt contenta.
Hi ha hagut dues curses aquest cap de setmana. A la cursa d'ahir dissabte vas acabar a la segona posició. Això vol dir que tu ets una persona poc conformista, perquè avui, amb la cursa perfectament estudiada, has estat capaç de batre a la darrera volta, pràcticament al darrer revolt, la Maria Herrera, la vigent campió del món, 53 mil·lèsimes de diferència. Ho tenies tot estudiat?
Sí, la veritat que hem fet uns petits canvis a la moto per avui, i ahir l'errada va ser la sortida, que vaig tindre un problema a la sortida, i ja quan vaig voler recuperar la distància amb Maria ja em va ser impossible, però tenia clar que avui si sortia bé i l'aguantava les dues primeres voltes podia estar amb ella tota la cursa, i tenia molt clar el que volia fer, no? Estudiar-la durant tota la cursa i una vegada sigués l'última volta ahir ja sorprendrà una mica.
Marxes de Portugal com a co-líder del campionat, juntament amb la Maria, que ahir es va imposar, com comentaves, a la primera cursa. Clar, tu, de fet, vas debutar la temporada passada, però no vas fer tot el Mundial, només vas fer la darrera cursa, on vas ser capaç d'imposar-t'hi. Ara ja comences aquest 2026 com un tro. L'objectiu per tu és guanyar el campionat en aquesta primera temporada?
Home, l'objectiu hi és. Que totes les que estem aquí tenim aquest objectiu i evidentment lluitarem per ell, però és un any difícil, ja que no em conec quasi cap circuit. Per exemple, la pròxima cursa, que serà en Assen, no em conec el circuit, així que veurem què passa durant tota la temporada, però el que és segur és que lluitarem fins al final per el campionat.
Aquest cap de setmana del 18-19 d'abril serà aquesta cursa Assen. El calendari és de 6 curses. L'acabaràs al circuit de Jerez el cap de setmana del 17-18 d'octubre. Però, de totes maneres, encara que això que comentes, que no coneixes la majoria de circuits, segur que les rivals et tenen ara com la rival a batre després del que has demostrat. Així et sents tu també?
Sí, la veritat que ja ho deien en aquest hivern, després de Jerez, que seria una rival a batir, així que no és una sorpresa per ells. Així que a veure com segueix tot l'any i què podem fer.
Hem tingut un parell de catalanes més. Avui la Ivonne Serpa ha acabat a la 6a posició. La Sara Sánchez, que és la nostra comentarista a l'Univers MotoGP, ha acabat a la novena posició. Paola, has pensat molt en aquella petita Paola que quan tenia 6 anys ja anava a 110 km per hora i feia patir de mala manera els pares?
Sí, I a vegades que sí que es pensa en tot el camí que hem tingut que fer fins arribar aquí i tots els bons moments i els mal moments. O, entonces, això de vegades sí que es pensa.
La Pau, que ara ja s'ha convertit en la Super Pau per part de les seves rivals i per part de tothom, i en parlarem molt aquest 2026 perquè s'ha imposat a la cursa d'aquest diumenge, aquest cap de setmana, al circuit de l'Algarve, a Portugal. Comença el Mundial perfectament amb aquesta segona i primera posició, i segur, Paula, que parlarem amb tu moltes vegades aquest 2026. Paula, felicitats per la victòria, que vagi molt bé. Gràcies per haver-te la trucada del Tot Gira.
Moltes gràcies.
I mentre parlàvem amb la Paola, Ripoll, no ens ha agradat el que hem vist a les pantalles.
No, perquè en una de les pantalles que tenim aquí a l'estudi hem vist com marcava el Villarreal B al minut 88 de partit, al 43 de la segona meitat, empata el filial de l'equip groguet. Un gol amb molta mala sort, se l'ha fet Bonaldo en propio quan buscava refusar una centra des de la banda dreta. Realment és un golaç, perquè ha fet una paràbola impossible per Foli. Empata el Sabadell, que continuaria sent líder de la Primera Federació, però compta amb 55 punts, només un més que l'Atlètic de Madrid B i dos més que l'Aldenc, que continua guanyant el camp del Tarassona.
Ara ja som en temps afegit. Quants minuts s'hauran de comptar encara per doncs arribar a final?
Se n'han afegit 9, ja n'hem disputat un. Per tant, 8 minuts pel final al miniestadi de Villarreal.
Continua Villarreal 1, Sabadell 1. També, Sergi, que controles les teves pantalles.
Doncs aquest partit de l'Andorra, segona divisió masculina de futbol, l'Andorra de Piqué, que guanya per 0-2 al camp de la Cultural Lleonesa. En queden 20 mal comptats pel final del partit. En bàsquet, a l'ACB, tenim l'Andorra jugant a casa contra el Baskonia. Està perdent 37-40 el partit a les acaballes del segon quart. I en hoquei patins tenim el partit entre el Noia i el Reus, hoquei lliga masculina, empat a 5. En queden doncs menys de 5 de minuts per acabar el partit.
Avui s'ha acabat la volta.
Connectats amb l'emoció de la volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la volta.
La Volta de les Estrelles.
Vencedor l'eslovè d'aquesta sisena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Ho va fer Merckx al 75.
La nostra volta.
Això és la nostra. És la Volta a Catalunya. És Tadej Pogacar, el millor del món per les carreteres berguedanes. Primoz Roglic, com a líder en solitari, ha atacat a 21 quilòmetres per al final.
Segueix la Volta a Catalunya al Tot Gira.
Avui hem abaixat el taló a la volta d'aquest 2026. Ho hem fet a Montjuïc, amb victòria de Brady Gilmore, però el gran vencedor, la gran sensació d'aquesta volta d'aquest 2026 no és cap altre que Jonas Vingegaard, el danès, doble campió del Tour de França. S'ha imposat a casa nostra després d'exhibir-se per les nostres carreteres. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, Oriol? Bona tarda.
Amb l'Isaac hem seguit tota la setmana aquesta volta a casa nostra. Un gran vencedor, un gran nom que tornem a posar al currículum d'una volta que tenim a casa nostra, que és una joia.
Sí, ara sentia aquests fragments d'aquests últims anys amb victòries de Pogacar i de Roglic, Suma i Vingegaard, i és que tenim els grans noms d'aquestes últimes temporades del ciclisme mundial. També hi volíem sumar Evenepoel, que potser en aquest sentit, tot i que no ha estat lluny, tampoc ha estat a prop dels millors, però vaja, jo crec que si ens fixem només en el palmarès, n'hi ha de sobres per considerar la volta una autèntica afortunada.
Incorporem també Joan Antoni Fletxa. Joan Antoni, bona tarda.
Bona tarda, Oriol.
A tu t'ha decebut una mica el paper de Evenepoel en aquesta volta?
En certa manera poder sí, però també hem de pensar d'on venia, que venia d'estar en camp d'alçada, va fer l'entrenament d'alçada just abans de venir a la Volta a Catalunya, per tant, no ho sé, jo crec que poder l'objectiu del Renko no era tant la volta, sinó altres objectius una miqueta més tard, no? Per tant, m'ha sorprès entre cometes, perquè mai saps, els corredors, quan es preparen a alçada, és un tema molt, molt personal, que sí que és clar que el protocol realment baixar i anar de seguida a competir una volta de 3 setmanes, una altra cosa seria poder una prova d'un dia, però una volta d'una setmana, com la volta, poder no és el més adient.
Recordem, Oriol, que és veritat que venia de fer concentració en alçada perquè es va quedar gairebé aïllat al Teide i va arribar a última hora.
Amb aquests canvis climàtics que ens afecten i que també, evidentment, ens han afectat a casa nostra al llarg d'aquesta setmana, on hem vist que, per culpa del vent, s'ha hagut de retallar algunes de les etapes. Estava Cofoi, oi, Vinegor, Isaac, al final d'aquest diumenge, d'aquest balanç?
Sí, estava molt content. A més, ell és un home molt familiar i hi havia Trine, la seva dona, i hi havia els seus dos fills, que els ha fet pujar al podi, i realment se'l veia molt content. I et diré una cosa, jo crec que la sensació des de fora he vist un Vingegaard més relaxat que temporades enrere. El detall d'ahir al podi de Caral, posant-se la màscara de ple com a trofeu, és simplement un detall, però jo crec que és molt significatiu d'aquest Vingegaard més relaxat, més fort, potser també, que hem vist aquests dies a la volta.
It's been a really nice week together with a really nice team. We had a lot of fun. We won two stages and now the GC, so it's been a really good week and we're super happy with it. I'm super happy with it. It's been a an amazing start to the year for me and I hope I can keep it going.
Per tota la gent que no sabia anglès, valorava de manera positiva, evidentment, la gran setmana que ha fet, molt content del seu pas i a continuar amb aquest 2026, que ara, evidentment, té altres reptes, oi?
El Giro és el seu gran repte. Ja sabem que la Volta és una prova que va molt bé per preparar la ronda italiana i veient el que hem vist aquí, ja ho sabíem d'abans, però gran favorit per aquest Giro.
Com ha anat en general als catalans que han acabat competint?
Mira, el millor català, ara el sentirem, ha estat el Jan Castellón, el ciclista de Lleida. És cert que han estat lluny de les primeres posicions, potser el gran nom dels catalans és el Marc Soler. Nuno ha molt castigat per les caigudes, perquè Joao Almeida, el seu líder, tampoc ha estat a prop dels millors en cap moment. L'Adrià Periques, que debutava, és molt jove, l'hem vist patir en alguns moments, però també deixant detalls de la seva qualitat. Els del Q36.5, el Marcel Calproví i el David de la Cruz, també tocats perquè el seu líder, Tom Pidcock, malgrat començar molt bé, va haver d'abandonar per una caiguda, i després hi havia els tres ciclistes del Caja Rural. Un d'ells, el Jan Castellón, ha estat el millor ciclista català d'aquesta volta. Jan, felicitats, acabes la volta i millor català.
Sí, moltes gràcies, al final ha estat una volta molt exigent, no? I pues, bueno, aquest premi de primer català al final sempre és especial. Sí, no, al final bé, el Marc és un dels millors ciclistes ara mateix en el panorama mundial i al final, bueno, poder lluitar amb ell aquest Mallot, no? El millor català, pues, sempre és un orgull.
Joan Antoni, què t'ha agradat dels nostres en aquesta volta?
Mira, doncs un corredor que no hem mencionat, el Sergi Darder, que avui ha atacat a Montjuïc, que ha entrat també, crec, al grup de capdavant, i bueno, és un nano que entenc que debutava a la volta també, i ara no sé, de memòria si va córrer l'any passat, però és un nano jove que ha crescut aquí a prop de casa meva al Club Cics de Sant Boi, i vaja, li tinc molt apreci perquè venia també de fer una bona campanya de curses un dia a Bèlgica i mira, ha vingut a la volta i sobretot aguantant aquell grup a Montjuïc, no? Amb un circuit com el d'avui a Montjuïc, jo crec que és per estar content i poder-li ha faltat una mica disputar, però vaja, ha fet jo crec que una molt bona actuació el Sergi.
L'hem escoltat al migdia, no,
només afegir el comentari que feia el Joan Antoni com a detall, el Sergi Darder m'explicava avui que quan ell era petit vivia a 5 minuts d'aquest circuit de Montjuïc i que tenia el record de venir amb el seu pare a veure sempre com competien per aquest circuit i que realment el tenia molt present i li feia molta il·lusió. Avui potser tenia una quinzena de persones amb pancartes que eren familiars i amics que l'animaven.
I que després, quan l'hem escoltat al migdia amb en Sergi Camps, amb l'Isaac Vilalta, se sentia també de fons aquesta afició que tenia en Sergi Darder en aquesta volta. Hi ha un altre home que a hores d'ara, quan queden 6 minuts per arribar a les 6 de la tarda, deu estar molt cofoi, però que també ja deu tenir el cap rumiant. És el director de la Volta, en Rubén Peris, que ja podem saludar al Tot Gira. Rubén, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com estàs ara mateix després que aquesta edició del 26 hagi estat tot un èxit?
Bé, content. Mentiria si digués el contrari. Content, ara descansant, però la veritat és que ja pensant en la propera. És que és així perquè, a més, ja hi ha hagut persones que avui mateix m'ho preguntaven i em parlaven inclús ajuntaments que han fet aquest any etapes. Escolta, l'any que ve tornem i tal. Vull dir que ja estem pensant, però la veritat, ara en aquest moment és moment de descansar una mica, de deixar passar uns dies,
de preparar la volta femenina, que la tenim al mes de juny, i però molt contents de com ha anat tot, la veritat.
I més que res perquè la volta cada vegada continua amb aquest cartell de grans estrelles mundials que venen aquí, que volen guanyar, que continuen engrandint el currículum i el nom d'una volta que també hem vist com a través de les imatges l'afició, ja no parlem d'aquestes etapes al Berguedà, s'hi aboca com si fos una de les grans.
Sí, la veritat és que hi ha hagut molt de públic durant tota la volta a les carreteres i, com tu dius, la participació, el palmarès, el podi de la volta és espectacular i el que hem de fer és seguir treballant en aquesta línia per mantenir la volta a aquest nivell.
Isaac i Joan Antoni, us coneixeu i us escolten, Rubén.
El Joan Antoni primer, vinga, va.
No, jo li vull... Bueno, enhorabona al Rubén, evidentment, però li vull demanar avui al circuit. Clar, és que aquesta setmana també s'ha presentat l'acte dels 100 dies del Porto de França, el Grand Depart i el circuit d'avui. O sigui, ha estat una mica un assaig del que veurem d'aquí a menys de 100 dies ja, no? Que vaja, que molta gent es pregunta què pot passar i jo crec que és un bon referent, tot i que la cap etapa serà diferent, evidentment.
Clar, serà molt diferent. Estem pensant que l'etapa del Tour serà la segona, la primera serà una crono per equips als carrers de Barcelona, la segona serà l'arribada aquí. Clar, el plantatge és molt diferent. Però sí que alguns corredors que potser no coneixien han conegut Montjuïc. Malgrat Montjuïc és una muntanya màgica, és una muntanya reconeguda arreu del món. Jo aquest dematí parlava amb en Cristian Prudom, el director del Tour, i és una muntanya emblemàtica per la quantitat i quantitat de coses que s'hi han fet. O sigui, s'han fet campionats del món, s'ha fet molts i molts anys una gran prova, com era l'escalada a Montjuïc. Moltes arribades a la volta, però no d'ara, o sigui, històriques. O sigui, hem de pensar que la Volta Ciclista a Catalunya, de les 105 edicions, 105 vegades ha arribat a Barcelona i moltíssimes d'elles a Montjuïc. O sigui que Montjuïc té un reclam especial pel món del ciclisme.
Jo, mira, m'agafo tot això perquè fa uns dies el Rubén ens explicava que el Cristian Prudom, el director del Tour, és un enamorat de Montjuïc, que la té idealitzada, aquesta muntanya, en clau ciclista. Més enllà de la participació, Rubén, això no es veu a les pantalles, però en aquesta volta hi ha hagut el director de la Vuelta, Javier Guillén, hi ha hagut el director del Tour de França, Cristian Prudom, per circumstàncies, però això també demostra l'ascendència o la referència que té la volta a nivell mundial.
Bé, i vull dir també que és una persona que no és coneguda al món del ciclisme, però ha estat el director general adjunt del grup ASO, més 6 persones de l'estaf de dalt del Tour de França durant aquests dies de la volta. És veritat que algunes d'elles han vingut expressament per parlar, per veure com el tema del Tour, per tenir unes reunions que vam tenir amb Mossos d'Esquadra, però en Cristian Prudom, en Javi Guillén, el mateix Adrià, el director general adjunt del Tour, doncs són persones que han vingut altres vegades aquí a la volta, i jo, la veritat, em sento molt orgullós i molt agraït, sincerament.
Rubén, quan tu acabes aquesta edició i has d'intentar millorar l'edició de l'any següent, però clar, a les dues últimes voltes, el currículum és que heu tingut els guanyadors dels últims 6 Tours de França que els reuneixen entre Pogacar i Vingegaard. Què pot fer la volta per millorar el que ja estem veient aquestes últimes temporades?
Treballar i pensar. O sigui, d'entrada, veiem que el sistema de volta que estem fent aquests últims anys de moment funciona, és a dir, els corredors volen venir, el fet d'alternar etapes de muntanya amb etapa de menys muntanya, o sigui, anar combinant diferents tipus d'etapa ha anat funcionant, i el que hem de fer és mantenir aquest nivell i seguir treballant perquè l'any vinent, quan plantegem la volta, doncs els corredors, com han fet aquests últims anys, doncs vulguin venir a la volta. Ja sabeu que avui dia no és qüestió de contractació, perquè els equips Pro Tour venen obligatòriament, però sí que és qüestió de que les figures dels equips vulguin venir si tu els hi presentes un recorregut prou atraient i prou exigent.
I que no faci ben, perquè cada any ens fa la guitza, o l'etapa del Berguedà, o aquestes etapes que hem de retallar cada any.
Sí, la veritat és que jo sempre explico que les dates que tenim del mes de març són molt bones, molt. O sigui, la veritat és que són molt bones. La preparació, com has estat explicant fa un moment, de quan prepararàs la cursa i tal, la penses amb que saps el mes de març.
Però sí que d'altra banda tens aquest perill de que estàs patint constantment, que si farà vent, que si nevarà. Fa 4 dies el Pradell no s'hi podia passar, el Coll de Pal estava ple de neu. Però bé, és la grandesa del nostre esport, que el fem a l'aire lliure i que estem a expenses de la meteorologia. Però sí que és veritat que patim molt.